Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana en companyia de l'Iva Anguera. Molt bona tarda, Iva, benvinguda al Converses.
Hola, bona tarda.
També el Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda, també, estem.
I aquest dissabte tenim com a convidat el senyor Antoni Canyete, que és el president de la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, la Pimec. Senyor Canyete, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Deia president de Pimec i també vicepresident de les petites i mitjanes empreses a Europa. No fa pas gaire, crec que un parell de mesos, va ser doncs, escollit vicepresident, i coincideix aquesta vicepresidència doncs, amb l'arribada d'aquí res, d'aquí molt pocs, pocs mesos, amb la presidència d'Espanya de la Unió Europea. Suposo que té la carta dels Reis, en aquest cas el senyor Pedro Sánchez, preparada. Amb quines peticions de les pimes cap als governs, cap al govern d'Europa, aviam?
Pues sí, sí, efectivament. Primer de tot, bueno, un honor, no?, poder, en aquest cas, representar la nostra entitat i representar també a les petites i mitjanes empreses del nostre país en Europa dintre de la patronal de la petita i mitjana empresa. Mm-hmm. Qüestió important, perquè Europa, com tots els països de la Unió Europea, pràcticament, té una patronal que representa a les patronals o els interessos més de les grans empreses, que és Business Europe, i una altra que separada, diferenciada, que és SME United, que representa els interessos de la petita i mitjana empresa, i totes dues són les que estan, en aquest cas, en el diàleg social europeu, no? Mm-hmm. I efectivament, poder participar amb presidents d'organitzacions de tot Europa de la petita i mitjana empresa permet pues, això, veure, treballar i proposar pues això, no? Propostes per l'àmbit econòmic i empresarial que puguin portar a terme o aprofitar tots els canvis que s'estan produint. I també, efectivament, aquest any, el segon semestre, tindrem la responsabilitat en Espanya de tindre la presidència europea, i des de Pimec ja portem un temps treballant en recollint propostes de l'àmbit sectorial, d'àmbits també territorials i de les diferents comissions per fer propostes al govern d'Espanya en quan tindrien que ser les prioritats en les que es podria treballar en aquesta presidència. I efectivament, mm-hmm, ja tenim recollint, que presentarem dintre de poc, tot un seguit de propostes, que recollint en un entorn de 50 propostes en 11 blocs que s'estan treballant i que ens permetrà en aquest sentit pues, poder fer propostes de molts àmbits i de molts, sí, sectors.
Molt bé, i ja que estem a Europa, els fons New Generation estan arribant, ho estan notant les petites i mitjanes empreses o això no acaba de rutllar, senyor Canyete?
Pues és una pregunta important, perquè primer el tema del fons Next Generation jo penso que és algú que té una transcendència conceptual, que Europa hagi sigut per primera vegada de mancomunar una deuta tan important de 750.000 milions d'euros conjuntament amb Europa, jo penso que té molta transcendència. Que a més, en el moment que adquireix aquesta deuta, que la tindran que pagar els nostres fills, i d'aquí ve el nom de Next Generation, que vol, mm-hmm, dir que la propera generació pagarà el que ara, d'alguna forma, nosaltres hem d'utilitzar, doncs també és important conceptualment. Però el que diu Europa és que aquests recursos no poden ser una repartidora de recursos, sinó que ha de ser una inversió, i és important la seva utilització, en el que també hi estem d'acord, perquè si no lo invertim no lo podrem d'alguna forma generar en bé i riquesa per poder-lo pagar. El problema és que jo penso que la utilització d'aquests recursos, tal i com hem anat constituint les administracions garantistes i en aquest cas amb els seus procediments, jo crec que està en dificultat d'una forma enorme el poder donar aquests recursos i que efectiva i eficaç i eficientment estiguin arribant en el seu objectiu que d'alguna forma Europa s'ha proposat. I per tant, en moltes empreses, sobretot a les petites i mitjanes empreses, li preguntes per als fons Next Generation i passa com allò que diuen els gallecs, no?, que a verlos haylos, no?, però molts no els vemos. També és veritat que venen moltes vegades a través de convocatòries que diguéssim són a través de l'administració, que moltes vegades no se saben ni que són els fons, no? Però el que sí que vull posar damunt de la taula és que per accedir a aquests fons és molt burocràtic, és molt lent l'accés i moltes vegades el que arribin aquests recursos. I això possiblement van en contra de molts dels principis que en Europa s'haurien de treballar. Vostè demana una subvenció a Europa d'un programa europeu i donen una bestreta del 70% abans d'iniciar-lo. I una vegada justificat, al cap de dos mesos li donen a l'altre 30%. Algú no n'estem fent bé per poder utilitzar aquests fons en eficàcia, eficiència, tal com diu.
Aquest és el mal etern de l'administració espanyola, no? Escolti, vol que li expliqui què passa amb els cotxes elèctrics i les subvencions que prometen els compradors de cotxes elèctrics?
No, per això dels fons europeus, amb una gestió poder més descentralitzada, hagués funcionat millor, o estigui funcionant millor. Clar, ho governa tot el govern central, i a partir d'allí, doncs bé, si tu reparteixes una mica cap a les comunitats o cap als ajuntaments, poder arribaríem més aviat a les pimes, no?
Sí. Però posàvem molt bé l'exemple, no? De dir que la gent ho percep el més directament. He posat les plaques solars, m'he comprat un cotxe, aquest comporta una subvenció compromesa oficial, però per poder, d'alguna forma, que m'arribi, trigo no mesos, anys. Per tant, diguéssim que tindrien que tindre un altre tipus de dinamisme perquè això tingués aquesta eficàcia i eficiència. Estic totalment d'acord.
Escolti'm, 30 segons. Amb això del Plan Moveo dels cotxes elèctrics, aquí s'ha passat del Plan Moveo anterior, que quan tu anaves a comprar un cotxe elèctric, aquell cotxe ja tenia la subvenció carregada o restada, en aquest cas, del preu del cotxe, i ara s'ha passat a que vas a comprar el cotxe, has de sol·licitar una vegada comprat el cotxe la subvenció, i des de l'administració pública, en aquest cas la Generalitat, jo en sóc un afectat, li han dit, escolti'm, vostè des del moment que la demana potser tardarà un any i mig a que se li doni. A que se li doni. Eh? I llavors hauràs de demostrar moltes altres coses. Escolti'm, arriba un punt que això és un engany. És un engany públic, perquè a més podria ser que si no lliuressis tots els papers que et sol·liciten en aquell moment no et donguessin aquella subvenció.
Torna a començar, no? Tot el papeleo.
Però jo crec que aquest és un exemple de com funciona l'administració espanyola en molts altres terrenys. Les subvencions no són directes, són
totes
indirectes.
Totes les administracions, també, perquè la de la Generalitat també està inclosa.
Que la resposta l'ha donat la Generalitat. No me l'ha donat el govern central.
És un tema de cultura administrativa i suposo que això és molt difícil de tirar enrere.
Mira, jo crec que el que ens ha passat és que en tot el que ha sigut compra pública, justificacions, s'han fet tant abusos en aquest país que s'han anat posant requeriments garantistes, i és lo de la llei del péndulo. Ens hem anat amb un extrem tan absolutament burocratitzat, tan absolutament garantista, que produeix a l'efecte justament el contrari. Per poder accedir necessites algú que te faci tota la paperassa, que és el que finalment s'acaba quedant l'ajuda, que té un objectiu, i a més te requereix en aquest cas aquesta situació de que t'arribin els recursos tard. Per què? Perquè tenim una cultura, i és una de les qüestions que estem plantejant des de Pimec i que volem maximitzar, tenim una cultura ex-ante de les coses, i tindríem que treballar amb una cultura ex-post, que és la que estava dient anteriorment. O sigui, vostè té que complir una normativa, ha de ser coneixedor i ha de ser responsable. I jo el que no puc impedir és que vostè iniciï la seva activitat, perquè iniciar-la més tard significa perdre cost d'oportunitat. Ara, jo de forma expost reviso que vostè ho faci bé, i si no ho ha fet bé, li faré tot el que li tingui que fer. Però el que no puc aturar d'alguna forma és l'activitat. I ho explicava. A Europa, amb un projecte del COSME, amb un projecte dels que n'hi ha, que són dels programes Marco, tu tens una ajuda i t'adona el 70% per endavant de que inicis l'activitat. I una vegada que s'ha acabat, i justifiques, en 2 mesos t'adona l'altre 30%. Ara, ai de tu que realment no hagis fet l'activitat. Per tant, què és el que n'hi ha? Eficàcia i eficiència. I aquí jo penso que algú no estem fent bé quan aquest sistema tan garantista ens dificulta. I li posaré un altre exemple que jo crec que si em pregunta, com em preguntaves al Next Generation, quan el senyor Albert Martínez arriba de director a Redes, arriba i em fa una trucada. I em diu, Antoni, tinc 3.100 milions d'euros per repartir en la transició digital de les petites i mitjanes empreses, perquè és un programa directament per les pimes. I llavors jo justament li faig aquesta reflexió, li dic, escolta, tens una sort i tens un gran problema, perquè tens diners per repartir, això és una sort, però tens un problema que és una dificultat per repartir-los. I em diu, com ho saps? Dic, home, perquè ho patim. Es va vindre a Pimec es van seure, li vam explicar els problemes que les pimes tindrien en un programa que té un repartiment molt petit perquè són de 1.000, de 2.000, de 5.000, de 10.000, i jo els deia, si això tenen que presentar documentació. Llavors la gent que tenim i que treballem cada dia en les empreses vam estar treballant en el kit digital. Si pregunteu, el que funciona, el que està funcionant realment del programa Next Generation és el kit digital. On té i comença a tindre els problemes el kit digital? Quan han de donar els diners per la justificació que requereix la normativa que tenim tan complexa. Per tant, si sabem que aquest és el problema, comencem a fer canvis que es permetin prendre decisions i actuar de forma ràpida, perquè els canvis que s'estan produint són tan importants i de tanta rapidesa que si realment no donem respostes, en comptes de convertir-los en oportunitats, se'n converteixen en amenaces. Aquest és el kit i aquí és on tindríem que treballar.
Molt bé, deixem la Unió Europea, anem a Catalunya, anem a Barcelona concretament. Estem a les portes d'una campanya electoral. Vostès ja van fer un debat molt interessant a PIMEC, l'únic debat econòmic que hi haurà en aquesta campanya electoral de les municipals. Des de PIMEC, com veu el senyor Canyet de la ciutat de Barcelona? Alguns diuen que està dormida, que li falta que algú la desperti, que la sacsegi.
La ciutat de Barcelona està en obres.
Va,
la qual cosa no és gaire compatible amb dormir.
No,
també
jo
de dir.
Parlo amb dormir econòmicament parlant.
No, o que la netegi, perquè és una també de les sisenes d'Espanya, és la sisena ciutat més bruta i de Catalunya la primera.
Però des de la vessant econòmica, el senyor Canyete, com veu la ciutat? Li falta una sacsejada?
Jo penso,
hem perdut pistonada?
Abans ho comentava, els canvis que s'estan produint són canvis que s'estan produint molt ràpid i que són més importants i més profuns, i l'altre ja també ho comentava, dels que jo sigui capaç d'explicar i possiblement nosaltres de percebre, perquè necessitem un espai temps per poder veure els canvis que ens estan produint actualment. Jo dic sempre que dintre d'uns anys vindran els que són els historiadors i els economistes, ja es diran els canvis que estem patint ara, o que estem tenint ara, més que patir. Llavors, què li passa a Barcelona? No? Jo penso que Barcelona té uns actius extraordinaris. Els té. Els ha tingut, els té, els tindrà, esperem. Jo crec que a Barcelona, i el debat l'altre dia, jo penso que va tindre, com a moltes fases, però una d'elles que posaven damunt de la taula, és sobretot és quin és el projecte que els diferents candidats tenen per a aquesta ciutat i que poden projectar. Perquè les possibilitats de Barcelona són enormes. Una altra cosa és la utilització que d'aquestes possibilitats es puguin fer, i el que necessitaven, el que volíem i el que va haver una oportunitat és perquè ens exposessin cadascú el seu punt de vista en aquest sentit, perquè aquesta era la pregunta. I també vam posar damunt de la taula algo en la pregunta que feu que penso que és important posar. Estem davant d'un debat que és un debat que va més enllà de Barcelona, però que té repercussió, lògicament, directament a Barcelona. I estem en un debat d'una part de la societat que parla del decreixement. N'hi ha una part del plantejament que es fa de decreixement. I nosaltres diem, escolteu, en el decreixement, o aquests que fan aquest plantejament, n'hem tingut el millor exemple, que ha sigut el Covid. I sabem el que significa aturar l'economia, les conseqüències que això comporta. Per tant, està clar que el decreixement ens portaria a una situació que ja n'hem viscut no fa massa, desgraciadament. No? Altre plantejament seria, puguem continuar com havíem fet fins ara, amb un creixement sense límits i sense control? Bueno, jo penso que tenim un efecte també en aquest cas, que és el planeta, que tenim que tindre en consideració, i no tenim ni la capacitat de recursos ni la situació per poder créixer, i en aquest cas, quan anem a la ciutat, no podríem créixer infinitament amb el turisme i en determinat tipus de turisme, òbviament, però lògicament el turisme és un element fonamental per a la nostra economia. Per tant, entre el decreixement i el creixement, com havien tingut, sense cap tipus de límit, ha d'haver-hi un plantejament en la ciutat de Barcelona, que és el que estem posant damunt de la taula, que és el postcreixement. Necessitem creixement perquè necessitem poder continuar tenint tota una sèrie de valors i de situacions que tenim, en aquest cas com a ciutadans, com a país, però també en aquest cas com a ciutat, per poder plantejar que aquest creixement s'ha de fer amb un concepte que posem damunt de la taula i que és transcendental, que és en la productivitat. I parlem de la productivitat dels recursos, no de la productivitat laboral, que també. Per què? Perquè tindrem que acabar fent que tinguem un turisme de més qualitat, que ens pugui permetre, en aquest cas, lògicament, mantenir en aquest cas. I nosaltres estem dient, aquests canvis els hem de començar a veure de forma diferent. I no veure el turisme, el concepte aquest de la xancleta, que d'alguna forma en parlem, sinó del visitant. Per què? Pues l'altre dia parlava justament amb el fòrum, que tenim espais i potencials a les ciutats que són extraordinaris, en el que em deien que el 85% de les activitats que fan són de gent que fa congressos d'àmbit internacional i d'un nivell molt important, metges, enginyers, científics, que quan venen, el que fan i han fet dos o tres congressos, munten en el 22 arroba un despatx de gent molt professional que ja no només és a l'acte, sinó és el que arrossega d'alguna forma l'activitat. Per tant, la pregunta que fèieu és, crec que necessitem que realment hi hagi una repensada dels canvis, dels potencials i sobretot quin és el projecte que es posa damunt de la taula d'aquesta ciutat.
Valero.
Sí, persones del govern, de la part morada, no, del govern, que són les que aboguen pel decreixement, doncs estan acusant els empresaris de ser capitalistes despiadats, bueno, els ogres, no, els del compte, no? I a més, l'altre dia la vicepresidenta Yolanda Díaz es despenxa amb una proposta del seu programa de l'herència universal de 20.000 euros a cada jove quan faci 18 anys. Una herència universal que han de pagar els que més tenen, no? 20.000 euros. Jo vaig preguntar a classe que tenen 19 anys què farien i el 80% agafar-se un any sabàtic, no? No invertir, no? Evidentment, no sé, què pensa vostè d'aquesta...
Continuant. És una superpagueta, 20.000 euros.
No,
però són els 400.
Jo vaig al·lucinar, no?, amb aquesta herència universal. No sé què pensa vostè d'aquesta acusació dels empresaris com els dolents de la pel·lícula i que, a més, els hem de pagar els joves de 18 anys 20.000 euros perquè tinguin un any sabàtic, perquè és el que diuen que volen fer, no?
Sí, sí. Pues mire, li agraeixo primer el comentari que fan, perquè efectivament de la visió de l'empresari sempre se l'acaba projectant aquesta imatge de a l'empresari és el que contamina, a l'empresari és el que espolia, o a l'empresari és, en aquest cas, bueno, l'altre dia em sembla que sortia un llibre que es posava que es venia en el dia de Sant Jordi, en el que l'empresari se posava en una llista de dolents, no? És a dir, sempre s'ha donat una imatge de l'empresari que jo penso que tindrien que posar damunt de la taula. Mirin, l'empresari és el que arrisca. L'empresari és el que genera llocs de treball, que és una de les qüestions més preades que d'alguna forma en tenim. L'empresari és el que paga impostos, perquè lògicament quan tu generes activitat econòmica el que fas és que contribueixes i és el que paga impostos, no? Per tant, els empresaris moltes vegades té responsabilitats socials i jo crec que tindrien que tindre un debat precisament sobre aquest tipus de concepte, que crec que està molt amaït i que faria falta que posessin en valor. Només aquelles societats que són capaços de poder valorar a què tenen i els que estan aportant riquesa, compromís i en aquest cas cohesió, són les que d'alguna forma en valoren. Diria el mateix dels mestres, no? Sí, nosaltres tindríem que tindre una consideració d'aquells que ens estan aportant el coneixement i els valors, en aquest cas, a la nostra societat i als nostres infants, i jo penso que tindríem que recuperar, en aquest sentit, algun valors. Què és el que està passant darrerament? Que s'està parlant de que l'empresari, que si té uns marges, que si realment està guanyant més que mai. Mirin, Hisenda somos todos, no? Lo diria en castellano. Hi havia una expressió que decía Hisenda somos todos, i jo digo, i unos más que otros. Per què? Perquè posar a tothom dintre del mateix sac, jo penso que és pues una vegada més, és aquest populisme que de vegades utilitzen per poder fer aquests titulars que no entren realment en el fons. I per què seria important entrar en el fons? Escolti'm, una cosa és aquell que utilitza, que té la capacitat i que ho pugui fer, aquella estratègia, podríem dir, fiscal o financera, per poder estar-hi en un lloc, pagar menys o menys impostos i poder d'alguna forma fer-ne l'activitat aquí i poder-ho fer. I per tant, ficar a les empreses que tenen compromís, que generen llocs de treball, que paguen els seus impostos aquí i que a més estan patint una situació d'augment del cost de l'energia, d'augment del cost de les matèries primes, augments salarials que lògicament se n'han de portar per la situació inflacionista que n'hi ha, i que una de les qüestions que ens estan passant, sobretot en les petites i mitjanes empreses, és la pèrdua de marge que estem tenint i que en molts casos posen en risc a les pròpies activitat econòmica i per tant podem perdre llocs de treball i qui paga impostos, jo crec que no només és injust, sinó que a més és perillós. I per tant, jo crec que podrien fer, com deia el Cruyff, baixant la pilota al terra i posant les qüestions reals damunt de la taula. Perquè jo, que vaig tindre la sort, i en aquest cas l'honor, quan es va fer la comissió de reconstrucció en el Congrés, que van les diferents grups parlamentaris del Consell consensuar 20 persones perquè estiguessin, en aquest cas, en aquesta comissió de reconstrucció, jo vaig tindre l'honor de ser una d'aquestes 20 persones i jo vaig acabar la meva intervenció en la comissió de reconstrucció dient-li a tots els partits polítics i a la societat, cuidin i salvin els que paguen els nostres impostos si realment volem fer polítiques socials i polítiques sanitàries en aquest moment. I jo penso que tindrien que recuperar aquest tipus de concepte i no anar-hi aquest tipus de populismes en els que moltes vegades el que estem fent és més mal que bé, perquè això no es tracta d'uns contra els altres, això era la lluita de classes al segle XX. Avui tenim que tots treballar perquè realment puguem tindre una activitat econòmica digna i en aquest cas que ens pugui permetre continuar no perdent els nostres valors.
Sí, jo li volia aprofundir precisament en aquest aspecte. M'agradaria que ens expliqués quin seria el seu programa, la seva fórmula per solucionar aquesta legislatura espanyola és la que més ha crescut el salari mínim interprofessional imposat des del govern. Sí, sí. I malgrat això tenim cada cop més treballadors que són pobres. Ara s'està posant l'exemple, per exemple, dels cambrers, que són els nous pobres, que són un exemple clàssic de treballador de petita empresa. I vostè estava assenyalant que les petites i mitjanes empreses tenen també unes tensions que els impedeixen pujar aquests sous. Sí. Què fem?
Dos coses o tres importants. Efectivament, el creixement que hem tingut del salari mínim en aquest país ha sigut extraordinari, quasi el 50%. I això, que n'hi ha hagut un gran debat, perquè això és com comentàveu anteriorment, no? Lo del salari mínim no és una subhasta, no és sortir 1.000, 1.100, 1.200, perquè sembla a vegades que és una subhasta. El salari mínim que tenim que tenir, que tenim que pagar, és el més alt possible. Nosaltres hauríem de pagar el salari mínim el més alt possible. Però què vol dir el més alt possible? Aquell salari mínim que no destrueixi empleo. Perquè si nosaltres pugem molt al salari mínim i el que fem és que destruïm empleo, ens estem fent un tret al peu. Per tant, el salari mínim ha de ser el major possible, per una banda. Per una altra banda, estava parlant d'alguna forma de la situació que es dona dintre de lo que són els assalariats. Efectivament, nosaltres, igual que el salari mínim, hauríem de tindre uns salaris que estiguin ajustats, lògicament, a les regles del mercat i que en aquest li pugui permetre a les persones tindre un salari digne. I dic el mateix que el salari mínim, el més alt possible. Però el que tenim que tindre clar és que per poder tindre el salari el més alt possible, el que tenim que tindre són empreses competitives, hem de tindre empreses que puguin generar marge, perquè si nosaltres tenim empreses que són competitives i en aquest cas que són viables, generen llocs de treball i poden pagar bons salaris. Si nosaltres basem la nostra economia en que les nostres empreses tinguin tantes càrregues administratives, que tinguin una fiscalitat que no les puguin permetre tindre aquest marge, és difícil que puguin traslladar-lo d'alguna forma a preu. A salari. Llavors, què és el que nosaltres estem proposant? I aquest va ser un debat que es va generar quan teníem tant augment de l'energia, tant augment de matèries primeres i venia un augment de salaris i hi havia gent que deia no podem pujar els sous. I nosaltres deien no, amb una inflació de pràcticament el 8-9%, 10%, no podem no pujar sou perquè la cistella de la compra tothom sap el que li ha significat. N'hem de pujar sou. Però clar, si nosaltres pugem un sou que el que fa és que inflaciona l'empresa i la deixa sense viabilitat, pagarem el sou al primer mes o al primer any, però a l'any següent tancaré l'empresa i enviarem la gent a l'atur. I per això abans s'havia dit que Pimec va posar i posa damunt de la taula que nosaltres el que tindríem que incorporar són criteris com el criteri de la productivitat. Perquè si nosaltres som capaços en la productivitat dels recursos fer que l'empresa no perdi competitivitat i productivitat, el que podem fer és que l'empresa continuï i pagar els millors salaris possibles. Però estic parlant d'una nova forma de veure i de donar respostes a les necessitats dels canvis en el que hi som. I aquest és el plantejament que posem damunt de la taula. Mirem que les nostres empreses siguin competitives i tiren endavant. Sap el que em preocupa del salari mínim i el que em preocupa de lo que estem parlant? És que en comptes de guanyar productivitat, Espanya de forma reiterada va perdent productivitat. I aquest és el que ningú parla i el que realment es tindria que estar preocupant cada dia. Perquè si guanyéssim productivitat, tindríem capacitat de pagar millors sous. tancarien menys empreses i generarien més riquesa, tindrien més impostos i podrien fer més polítiques socials.
Dintre de l'equació de la productivitat, per exemple, l'absentisme laboral ha tornat a créixer de manera espectacular. Crec que entre el 8% o fins i tot el 10%. I ja no parlo de l'administració, que l'absentisme és del 30%. Vull dir, aquest és una, és un dels càncers de la productivitat, perquè també la productivitat, com es calcula, diguéssim, preu de vendes per menys cost, no? Què queda de marge, no? Aquí, si són 10 treballadors i un sistemàticament no ve,
el 10%?
Dir, és un 10%, no? Vull dir que és, o de 100, 10 no venen, vull dir, la feina...
Com arreglem, no?
S'ha de fer, no?
Per això deia, i també agraeixo d'alguna forma la reflexió, perquè, clar, ara n'hi ha alguns que estan parlant de que si les empreses estan guanyant més que mai, però aquests, el que no parlen, és realment de que tenim un absentisme que merma, lògicament, aquesta productivitat o aquesta competitivitat per sobre, d'alguna forma, d'alguns límits que teníem anteriorment. I, per tant, el que no podem fer és trampes al solitari. I em doneu peu, i estava fent reflexions que jo penso que estava posant damunt de la taula de lo que significa el decreixement o el creixement lineal a la nova forma en la que tindrem que mirar, que és aquest postcreixement, i me doneu peu amb algo en el que nosaltres hem estat treballant amb moltes organitzacions de diferents punts de l'Estat per poder des del món empresarial i hem donat una resposta que és una resposta a una nova forma de mirar les coses, i torno a dir, no des de l'àmbit acadèmic, no des de l'àmbit del pensament, sinó des de l'àmbit empresarial. Nosaltres vam constituir i vam estar treballant amb una plataforma Pymes, en la que posteriorment va donar pas a la primera confederació espanyola de les petites i mitjanes empreses, com Pymes. Nosaltres vam estar treballant durant més d'un any i alguna cosa reflexionant com tenien que donar resposta en aquests canvis. I vam posar damunt de la taula un terme, ara que ja n'hem tingut alguna reunió en l'OMC i en el Fons Monetari Internacional, i en el que van dir des dels empresaris que tenien que anar cap a un capitalisme molt més inclusiu. Capitalisme inclusiu. Vam posar aquest nom damunt de la taula. Què vol dir això? Pues justament en la pregunta que feu, i us dono resposta en el sentit de dir, nosaltres no podem anar-hi a la configuració de preus que vinguin d'alguna forma marcada per un bulletin oficial, que el que estigui fent és que n'hi hagi un sobrepreu o un sobrebenefici, diguem-li com vulguem. Per què? Perquè aquest preu o aquest sobrepreu el que provoca és un sobrecost que fa que siguin molt menys competitives, en aquest cas, els que tenen d'alguna forma que tindre aquest preu. Per tant, aquest capitalisme inclusiu el que pretén és que es configurin preus justos, perquè en el moment que configurem preus justos el que tenim és la possibilitat de poder ser competitius i, per tant, en aquest cas ser més productius. I torno al colorari que deia anteriorment. Si això es produeix, lògicament el que tindrem és possibilitat de que no es tanquin empreses, no perdem llocs de treball. I per què dic això? Perquè, clar, hem tingut un gran debat sobre el cost de l'energia. Si en el cost de l'energia no tenim una configuració de preu just i tinc un sobrecost, el que estic fent que les meves empreses, que l'energia és un cost molt important, és que siguin menys competitives respecte a les altres empreses que tinc en el meu entorn. Si jo configuro un preu just d'aquest cost, el que a mi em permet és ser competitiu. I quan configuro un preu just i soc competitiu, m'en permet que aquella empresa sigui viable, que pugui tindre rentabilitat i que pugui pagar bons salaris. Per tant, aquests conceptes que estem posant damunt de la taula ens estan dient comencem a mirar les coses amb mirada del segle XXI i amb una mirada que ens pugui permetre que aquests canvis, com deia anteriorment, es converteixin en oportunitats.
Parlant de preus justos i salaris justos, abans s'ha tocat el tema de la restauració. És un dels sectors en els quals es reclama que hi hagi preus més justos pels seus treballadors. Vostè n'és conscient de que hi ha una campanya per part d'alguns empresaris del món de la restauració per intentar instaurar a Catalunya i a Espanya, però sobretot a Catalunya, aquella cosa que funciona als Estats Units, que és la instauració d'una propina obligatòria quan vas al restaurant?
La propina americana.
En aquests moments hi ha molts restaurants que quan et donen la factura hi ha tres cares. Una seriosa, una mig riallera i una altra molt riallera. Corresponen al 5, al 10 i al 15% de propina. Això fins ara ni a Catalunya ni a Europa existia, però hi ha un debat a xarxes socials sobre si això és adient o no és adient. Això no s'ha... no s'eliminaria o es podria solventar amb preus més justos pels treballadors de la restauració? És a dir, aquest intent d'implantar el que els Estats Units és una cosa que ve de molt lluny, però que alguns qüestionen a Catalunya, com ho veu vostè?
Si nosaltres tenim que basar el salari, en aquest cas, traslladant d'alguna forma el salari a no l'acció pròpia de l'activitat externament, estaríem canviant un model que en Estats Units, per altres circumstàncies que potser ara no tenim temps d'analitzar, és un model en el que d'alguna forma treballa, i parlaria de les condicions laborals, de les condicions de contractació i de desocupació. Sí, jo penso que traslladar una part del model sense traslladar el model seria un gran error. El que tenim que fer és que aquell que està fent la seva activitat tingui un sou, i tingui un sou digne i just que li correspongui i que pugui permetre fer la seva activitat. El que sí que tenim que començar a posar-nos damunt de la taula són alguns anàlisis, que és com és possible que estem buscant cambrers o que estem buscant gent per poder treballar i tinguem un atur, com donaven, del 10% o el 13% a nivell estatal, i que realment no trobem professionals per poder-lo fer. Aquí n'hi ha dos discursos. Un és que no es paga el salari lo suficientment bo com per poder tindre d'alguna forma gent que vulgui treballar. L'altre, que també podem dir, és que és el que està passant perquè la gent, tenint d'alguna forma l'atur, no vagi a treballar, i que és el que estem subsidiant, per entendre'ns. Nosaltres, i que jo ho he estat comentant des de ja fa un temps, nosaltres som de la política no de que li donis a la gent un peix perquè mengi, perquè lògicament si algú no pot menjar, clar que li hem de donar de menjar. Nosaltres estem en la política de donar a la gent una canya perquè pesqui. Per què? Perquè entenen. I per tant nosaltres estem perquè tingui un lloc de treball, i que aquest lloc de treball lògicament li pugui menjar, li pugui permetre menjar cada dia. Per tant, segurament, i aquí hem de fer també un anàlisi nosaltres mateixos com a empresaris, hem de veure en quines condicions es pot desenvolupar aquesta activitat, i que aquesta activitat doni, pues això, la capacitat de poder tindre un salari i en aquest cas una canya que te pugui permetre veure. Però a la vegada també ens hem de preguntar què passa quan busquem professionals que realment no en trobem. I ja no parlo, perquè m'ha posat l'exemple de la restauració. Miri, estàvem parlant de l'energia. El conveni siderometal·lúrgic de Barcelona és el conveni més alt. Una persona que entra a treballar en un lloc de l'àmbit del conveni del metall, per simplement estar fent la feina més mínima, té un salari de més de 24.000 euros. Mínima. A partir d'aquí. Avui dia necessitem més de 8.000 instal·ladors elèctrics que estan en aquest conveni. Per tant, tenen tant un sou digne com en aquest cas tenen un treball o una activitat digna. Bueno, no en trobem. I n'hi ha un 10% d'atur. Algo no ens està funcionant, i per tant, algunes de les decisions tindrien que començar a prendre en aquest sentit. No?
Valero.
Sí, vostè que deia abans, fa uns minuts, de la necessitat de que l'administració actuï post subvenció o post ajuda, seria necessari una mena de cos d'inspectors de subvencions també en el plànol dels subsidis? Perquè qui no coneix algú que viu, diguéssim, d'acumulació de paguites i que no vol treballar perquè diu, jo és que per treballar i guanyar 400 euros més ja em quedo a casa, no?
Sí, sí. Jo més que posar més inspectors, perquè aquí acabaríem posant inspectors sobre els inspectors que inspeccionen o no inspeccionen. O sigui, a veure, torno a com sóc una mica corifista, a baixar la pilota a terra, no? A veure si són capaços. Jo crec que quan una persona té una necessitat, el que tenim que fer és ajudar-la. Però, torno a dir, no ajudar-la a que continuï amb el problema que li porta aquella necessitat, sinó a solucionar la necessitat. I m'explico. Si una persona no troba feina, si una persona té una necessitat, el que tenim que fer és donar-li el plat, però començar a treballar perquè tingui la canya que deia anteriorment. Llavors, si una persona cobra un subsidi perquè en aquell moment no té un treball, el que tenim que fer és fer-lo que tingui ocupabilitat i donar-li formació, un element fonamental. Si una persona està a l'atur o està sense activitat i està comprant una renta universal, se li ha d'obligar que vagi a fer una formació. Si aquella persona no va a la formació, tindria, d'alguna forma, que no tindrà, perquè n'hi ha uns drets, però també ha d'haver-hi unes obligacions. I, per tant, aquí hi n'hi ha països, Dinamarca, l'altre dia ens deia, quines són les condicions en les que una persona que no té activitat té que tindre activitat, i les pèrdues d'aquestes condicions si no compleix amb els compromisos, perquè realment pugui no tindre el peix a la taula, que el tindrà cada dia, sinó que li tingui la canya per poder pescar. Perquè és que el problema és que tenim una capacitat per donar peix, però no li podem donar peix a tothom. I el que deia del salari mínim, i això no va de subhasta, això no va de 1.000, 1.500 o 2.000, això va de realment l'energia. Jo com a enginyer tinc alguns principis físics que per mi són fonamentals. L'energia ni es crea ni es destrueix, només es transforma. I per tant, la transformació de l'energia és que tot el que fas en polítiques, en aquest cas passives, no les fas en polítiques actives. Saben vostès quants diners es gasten en polítiques passives i actives a Catalunya? 4.000 milions d'euros a l'any. Saben d'aquests 4.000 milions quanta van a polítiques passives? El 83%, allò que deia dels peixos. Saps quan valen a lo que és el crear canyes a polítiques actives? Només el 17%. El que tindrien que tindre és una inversió, en aquest cas no del subjecte passiu, sinó d'aquesta visió en la que tindrien que estar treballant.
Les xifres són demolidores. Esteu escoltant les converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb l'Ivan Guera, Juan Carlos Valero, Joan Maria Claveguera, i avui amb el senyor Antonio Cañete, que és el president de la patronal de la petita i mitjana empresa, la PIMEC. Jo li vull plantejar el tema de la sequera. Catalunya fa ja una pila de mesos, jo diria si poder un any ben bé, que l'aigua, la pluja, és escassa, per dir que no n'hi ha. Cada cop queda menys aigua, i el govern, bé, ara al final ha reaccionat, no? Poder tard. Com ho veu vostè?
Jo sempre dic que vaig estar si la dieta és bona.
Ja, però en aquest cas... Hem apurat massa, sí, no? Perquè fa un any que es parlava de la sequera i poca cosa s'ha fet, eh?
Jo deia, mai estar si la dieta és bona, però justament en la conversa que estem tenim, jo deia al principi de tot que en el segle XX, jo ja venia dient que el discurs del segle XXI era l'energia, crec que no n'hi havia discussió, a l'aigua, que jo crec que ara ja el tenim evident, sempre dic també la relació público-privada, que és més profunda. Perquè el tema de l'aigua no és d'ara, el tema de l'aigua ja és de fa temps. El que passa és que estem amb l'acudit aquell de que ve el Job, només en recordem de Santa Bàrbara quan no sentim el tron, no? Jo crec que en el tema de l'aigua el que tenim que fer d'una vegada és prendre decisions, consciència, decisions i accions. I llavors la consciència és de que l'aigua és un bé escàs, ho és i ho serà cada vegada més. La segona és que l'aigua s'ha de gestionar, i gestionar vol dir d'una forma eficaç i eficient. Per què? Perquè actualment no estem fent un ús de l'aigua eficaç i eficient. I per tant, quan una qüestió és escassa i no la fas eficaç i eficient, el que estàs fent és malbaratar, en aquest cas, una necessitat que tens tan transcendental. I la tercera qüestió, i que per mi jo crec que no és menor respecte a l'àmbit de l'aigua, és sobretot no començar a fer discursos populistes, com es va passar en el Covid. Salut. La salut és el més important, ningú dubta, i sempre ho hem posat al centre. Però això no té que contraposar-se en economia. L'aigua, que és una necessitat, sobretot l'aigua de boca i el que necessita en aquest cas, el que no pot anar en contra és de l'activitat econòmica. I per tant hem de prendre decisions que facin que la nostra activitat econòmica no es vegi mermada per un problema que tenim i que d'alguna forma en tindrem. Per tant, prenem consciència, segon, actuem, necessitem sistemes eficaços i eficients de gestió, i a partir d'aquí, com deia el meu pare quan llegia un llibre de petit, no perdis el punt, perquè si l'economia amb això pateix, i ara tenim els nostres amics de Lleida, el dia 5 nosaltres hem convocat a totes les institucions que tenen relacions a la situació més directa de l'aigua i farem un manifest en el que volem precisament fer propostes en aquest sentit.
Però escolti, hi ha un informe oficial que diu que el 25% de l'aigua se'n va per fuites.
Fa temps,
aquesta és l'administració que tenim, que no hi posa remei. El 25% és una quarta part, és una quantitat de litres que en aquests moments fa que algú posi el crit al cel.
El que deien les gestores...
D'això parlava.
Però el que deien les gestores no era exactament això. El 25% de l'aigua no es paga, que no vol dir que vagin fuites. Vol dir que també hi ha aigua de boca i...
Sí.
Però hi ha un informe oficial després... que diu que el 25% se'n va per fuites.
Bueno, a Badalona ja...
es perden per fuites.
Hi ha dues canonades, una a Badalona i una a Santa Coloma.
En aquests moments, jo no sé si hi ha cap país al món industrialitzat d'Europa en el qual el 25% de les infraestructures estigui tan malmès que se'n vagi aquest percentatge d'aigua en un moment en què la sequera és la principal preocupació d'aquesta
societat. Ara tornava a sonar aquests dies, ahir o abans d'ahir, trasbassar aigua de l'Ebre cap a Barcelona. Com ho veus?
O el Roina.
El Roina ja...
Claro, no sé, està
tornem,
allà.
Tornem a pensar en mobilitzacions. Sí. Recordem les últimes.
Sí, sí. Però clar, aquí és que tenim que anar...
Alguna solució s'ha de trobar.
És que estem parlant... Jo crec que estem parlant de coses... Jo deia canvis que ens fan repensar les coses de forma diferent a que teníem fins ara. Clar que tindrem que tindre una interconnexió energètica i de l'aigua en el que els fluxos en els que tindrem que fer ens facin que tinguem una gestió més eficaç i més eficient. Per què? Perquè podem tindre moments que tinguem en unes conques una situació i en unes altres conques una situació diferent. I que podrem fer d'alguna forma de la gestió també una qüestió, i per això parlava, en la línia de lo que estava dient, d'una gestió eficaç i eficient. Perquè moltes vegades hem buidat pantans perquè n'hi havia un cost de l'energia molt alt i per tant la producció hidràulica era més baixa, però és allò del metge, t'arregles a l'estómac però te fas malbé en aquest cas a lo millor al ronyó, no? I per tant el que tenim que tindre és una visió global, i torno a dir, amb aquesta qüestió eficaç i eficient, i lògicament en el discurs de l'aigua se poden produir, jo crec que guerres, en aquest cas territorials, molt importants.
De fet el 22 les grans elèctriques van produir un 33% més d'energia amb hidràulica, malgrat la sequera. Potser això també hauria de tenir una certa revisió per part del govern.
És aquesta visió global. Sí, sí. És aquesta visió global.
I en aquesta visió global, dilluns és el dia 1 de maig, i li vull preguntar si és possible l'equació que plantegen els sindicats amb el seu lema d'aquest 1 de maig, és subir salaris, bajar precios, repartir beneficios.
Que l'empresari gana mucho, ho deia l'altre dia.
No, el problema és...
Camil Ros i el senyor Pacheco deien l'altre dia.
Sí, pujar salaris, baixar preus i repartir beneficis. És possible aquesta equació?
Bueno, a mi me van ensenyar, quan estudiava me van ensenyar que per resoldre equacions, si tu en una equació poses 3 variables, o sigui, si poses 2 és que és irresoluble, si poses 3 és irresoluble. Per poder resoldre aquest tipus d'equació, si té 2 variables, ens van ensenyar allò del sistema d'igualació, reducció i substitució. No sé quina de les 3 fórmules tindria que posar-li en una equació que no té solució, com d'alguna forma posen. Escolti'm, hem de ser seriosos. I hem de ser seriosos i hem de fer les coses bé. I com estem dient aquí, hem de tindre, en aquest cas, empreses viables, competitives, que tinguin capacitat d'inversió per als canvis, i que generant d'alguna forma en aquest cas paguin els salaris més alts possibles i més dignes possibles. Però escolti'm, això no va de tot ho fan malament els empresaris o tot ho fan malament els treballadors, perquè els treballadors ho fan bé i els empresaris ho fan bé en termes generals, i els que ho facin malament, que parlaven d'assentisme o parlava de gent que s'està aprofitant amb rentes excessives, escolti'm, canviem-ho. Però no entrem en una guerra d'uns contra altres, sinó entrem en una guerra de tots per d'alguna forma enfortir-se. I aquest jo penso que és una de les qüestions. Quan parlem de l'empresa, no parlo ni de l'empresari ni del treballador. Parlo de que si no tenim activitat econòmica, el problema és que no tenim treballadors i no tenim empresaris.
Ens queda un minutet. Vostè ha estat un dels grans lluitadors amb el tema de la morositat, que les pimes no paguin totes les factures. S'ha resolt a baixar la morositat de les petites i mitjanes empreses?
Mire, jo sempre explico que n'hi ha una diferència entre la morositat, que és el que paga tard, i la morrositat, el que té molta morro per pagar. Perquè hi estem davant d'un escenari que posem damunt de la taula i que ens preocupa molt i molt, i és... Actualment, 1.000 euros al mes de gener, possiblement siguin 900 el mes de desembre. La inflació impacta en el preu del diner. Però és que, a més, que fins ara hem passat una llarga temporada d'interessos a zero, ara ja els interessos no són zero. Per tant, com hi ha una dificultat d'accedir també al crèdit perquè s'endureixen les condicions del crèdit, què és el que passa? Que com no puc accedir al crèdit i pagar més tard me permet d'alguna forma finançar-me, la forma més senzilla de finançar-me és pagar més tard. Si no tenim regles que facin que la gent pagui bé, el problema que n'hi ha és que estem trencant la cadena de pagaments i se'ns cau l'economia. Per tant, la morositat és un element absolutament fonamental d'un país de viabilitat i competitivitat. I el que hem de fer és posar mesures perquè això no passi, per anar als morrosos. El problema és que tenim una llei perquè no n'hi hagi morrosos, que porten 90 pròrrogues en el Congrés. I la morositat no només no s'ha reduït, sinó que en alguns casos n'ha augmentat. I aquest és el gran, aquest és el gran drama. I deixin que li digui una cosa perquè quedava molt pel temps.
Sense mal temps.
Sí, no només la morositat, els impagaments. Estem al 5% d'impagaments. I això tancarà empreses i perdrà llocs de treball.
Antoni Cañete, president de Piment, gràcies, bona tarda, bon cap de setmana i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Ivan Guera, Juan Carlos Valero, dissabte que ve, com sempre, més converses, Cadena Cope, Catalunya, Andorra, bona tarda i bon cap de setmana i prudència a la carretera si marxeu de pont. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu, bona tarda.